Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina, com sempre, Gestoria Fernández, que a més, a part d'escoltar-nos, ens podeu veure a través de les xarxes socials, a través de l'Instagram, del YouTube i del Twitch. Avui m'acompanya la Maria Creuet, bon dia. I suposo que d'aquí poca estoneta vindrà en Martí Sanz, que també va dir que vindria, perquè avui ens han fet campana en Quico Marín i en José de las Heras. Els hi descomptarem del sou.
Ah, exacte, no, que quedi clar que això, les faltes aquí, escolta'm, es descompten del sou, i que ja ho sap la Maria, que quan no ve, automàticament a la nòmina del mes ve reflexat els dies que no ha vingut.
Ho dius tan seriosament que sembla que és cert.
La gent que escolta creurà que de veritat cobrem per venir aquí.
Els que venen altruistament perquè els hi agrada la ràdio, perquè els hi agrada parlar d'actualitat, perquè s'ho passen bé i perquè tenim un bon cafè.
Ah, i perquè arreglem el món. Si no fos per aquestes tertúlies, com estaria el món? Imagineu-vos. Gràcies a nosaltres, que volem aconsellar una mica. A veure, ens falta, perquè en Trump no ens escolta.
No ens escolta.
Que no ens escolta.
I mira que ho pot fer per internet. El que passa que em sembla que el seu nivell de català no arriba al B1, llavors no ens pot entendre.
Ni el de castellà, ni el de res. A part de l'anglès, no crec que...
Però ell és ascendència alemana, no? Algo d'alemany deu saber, potser.
Els avis eren alemanys, venien d'Alemanya.
Jo crec que ell ha renunciat a qualsevol cosa que no sigui Amèrica gran, no?
Make America great again, no?
El meu anglès. Give America great again.
Sí, el meu anglès de l'Empordà. Tu estudies anglès.
No, escolta, jo estic totalment d'acord en que ell vulgui que Amèrica sigui la primera, la més potente i tal.
Home, però és lògic, igual que jo vull que l'Empordà i Vilafant siguin els millors.
Vale, però que deixi la resta del món en pau. Vull dir, a casa seva, Amèrica, que faci el que vulgui, faci carreteres, autopistes, el tren gratis, millori la sanitat. Mira si té feina als Estats Units.
Però que la visió de que jo, perquè jo sigui millor o el més gran, perquè és la visió capitalista, jo penso, no? És que els altres vagin malament, perquè és que si no, no funciona.
Tothom vagi bé. No, tu pots anar, siguent un empresari com ell és, perquè ell està vist que no envairà Catalunya mai, perquè no tenim res, no tenim petroli ni res, vull dir, Com que s'ha vist que ell, a Venezuela, per exemple, s'ha demostrat, ell passa de si allà hi ha democràcia, llibertat, ell el que volia és controlar el petroli de Venezuela, no? I això és el que vol controlar amb l'Iran i controlar tot. Doncs, si vol fer això, que ho faci a casa seva. A casa seva pot millorar la sanitat, crear més escoles, més instituts, pot fer ponts...
Sí, però necessita recursos.
Que ho faci amb els seus.
Aconseguir els recursos fa el que fa, no?
És el país que més reserves de petroli té.
No, i a més, el petrodòlar, que és el pacte que hi va haver que tot el petroli del món es pagués amb dòlars, fins ara que la gent s'està revoltant arrel del que està fent, doncs això li permetia emetre moneda de res. Vull dir que sí que té molt deute, però bueno, ell anava fent. El que passa que l'altre dia vaig llegir un acudit, em sembla que era, però d'aquells acudits que diuen veritats, no? Que deia que és curiós, no?, que els americans cada vegada que van a portar la democràcia en algun país el que fan és trobar-hi petroli.
Quina coincidència,
Ja és això, ja és la seva intenció, és aquesta, controlar el petroli del món, que és els diners del món.
Però l'excusa és portar-hi
democràcia.
I per què no s'aposta per altres energies alternatives? Senzillament perquè els americans i els que tenen molt de petroli no els interessa.
No, clar.
No els interessa. Ara hi ha un senyor que moltes vegades s'ha parlat que descobreix com fer un motor amb aigua. Un exemple, aigua de mar, que n'hi ha més que dolça. O sigui, i aquest motor, aquesta tecnologia, desapareixerà de seguida.
Mira, jo tinc un joc a casa que es diu Black Stories, no?, que és us el recomano molt perquè fa pensar. És un joc són unes cartes que et plantegen un cas d'un assassinat i a darrere hi ha la resposta, no? Llavors els que estan jugant han d'endevinar el per què han matat a la persona i com l'han matat, no? I hi ha un dels casos que precisament és exactament això que dius tu, Toni. Hi ha una persona que el maten perquè... ara us estic destripant una carta, però... Perquè havia descobert un motor que funcionava amb aigua i no els no interessava que pogués tirar endavant aquest invent, i per això el havien assassinat.
A veure, fa un any...
D'invents n'hi ha hagut molts que se'ls
han carregat.
Per interessos. No?
Fa un any i mig, per exemple, no sé quan, va sortir el tema de l'hidrogen. Us recordeu que hasta els informatius tot anava ple d'hidrogen, que des de Marsella passarien uns tubos, una canonada fins a Barcelona per portar l'hidrogen verd, no sé què. s'ha deixat de parlar de cop i volta.
No, bueno, però és que hi ha un problema més amb l'hidrogen. Tal com està ara encara, costa més fabricar-lo, o sigui, extreure'l, que el que dona. En aquests moments, econòmicament,
sí, però,
no surt a compte.
Tot és un negoci, perquè, clar, aquí...
Aquí
jo sempre dic al meu net, mira, qualsevol... Digue-li hidrogen, digue-li heli, digue-li el que vulguis. Qualsevol cosa que tu vagis a la gasolinera, posis allà uns... I tu ho paguis, i molta gent guanyi diners, amb allò tirarà endavant. Però una cosa que tu vagis allà, per exemple, i no et doni un benefici i no hi hagi gent que guanyi diners...
Mentre estiguem en un món capitalista...
Exacte, difícilment, difícilment anirà bé. Tot i que, perdoneu, ahir va sortir un magnat xinès d'aquests que és el número 1 en venda de cotxes elèctrics.
I es deia
elèctrics.
Wang Xingbu o alguna cosa així.
No, no me'n recordo el nom. Digue-li Paco. Que és...
No crec que es digués Paco.
Però va dir que la Xina, després de veure això que ha passat, i va sortir el Xi Jinping amb Pedro Sánchez, el Xi Jinping, i va dir-ho, que la Xina apostava directament per als cotxes elèctrics, i que, per tant, ell diu que l'evolució serà bestial amb els cotxes elèctrics, perquè el tema difícil era les bateries. Estan fent bateries d'estat sòlid, bateries de sodi, bateries molt més barates, molt més fàcils de fabricar amb el no sé què, i que dona molta més autonomia. Arribarà al punt amb la tecnologia que anem d'aquí 10 anys, igual que diguem que tindrem un robot a casa fent el llit i rentant els plats.
Esperem.
Els cotxes, la majoria seran elèctrics. Per què? Perquè carregaràs el cotxe, que el podràs carregar en 10 minuts, un quart d'hora, no hauràs d'estar 3 hores, i aquell cotxe farà 2-3.000 quilòmetres. Vull dir que carregant el cotxe una vegada al mes, una vegada al mes, per dir-ho així, per anar per aquí, això que fem, que anar a Roses, anem a Figueres, anem a Girona, si cal, doncs això, amb una vegada al mes que el carreguis, en tindràs prou.
És que bé, jo l'acabo de carregar ara.
Sí. Ara t'ho anava a dir, tu el tens elèctric.
Sí.
A mi m'agradaria molt, però de moment no m'ho puc permetre econòmicament.
No, n'hi han de barats, relativament.
Clar, de fet, jo el que m'agradaria a mi és el cotxe que jo tinc, que jo tinc un Smart de 4 places, que és la mida ideal per mi. Sé que hi ha la versió elèctrica, però no me la puc permetre.
Bueno,
hauré de renunciar a la marca, suposo.
Fas la majoria del que fem els espanyolitos de a pie, que és unes còmodes mensualidades.
Home,
3,
evidentment
4,
que me'l compraré
amb
unes còmodes mensualidades si me'l compro, però és que ni així no me'l puc permetre.
No,
jo ets a mirar que la còmoda mensualitat la pugui pagar i no
em surten
els números.
Perquè cada vegada, sí que cada vegada hi ha més carregadors per carregar el cotxe, falta que després funcionin, perquè hi ha molts, però
algú no
funciona.
El problema que passa amb els carregadors és com al principi amb els carregadors dels mòbils, cada un era diferent.
Exacte.
I ara hi ha com 30, t'has de tenir en el mòbil 30 apps o aplicacions diverses, perquè cada un és diferent.
L'aplicació per carregar vas a l'Esclat, que hi ha carregadors.
O quan és del Iberdrola, del no sé què.
De Iberdrola, una altra aplicació. Quan és de Repsol, una altra aplicació.
I aquesta aplicació serveix per pagar, no? Entenc?
Sí, per pagar el que carrega. Jo, que com que sempre l'he carregat a casa, encara no he fet servir cap, però tinc companys que es belluen.
Clar, per exemple, posem per cas que jo què sé, que haguessis d'anar-te'n a Madrid.
Llavors hauria de buscar...
Hauries de buscar a mig camí, potser, no?
No, jo tinc una autonomia de 270, o sigui que ben bé hauria de carregar 3 o 4 vegades per anar bé.
Jo sé, el meu home, com quan només... Jo vaig amb una ratlla de gasolina, que espero que no ho senti, perquè ell pateix molt, molt. El que té una ratlla de gasolina s'ha d'anar a posar gasolina, que et quedarà sense, que et quedarà sense, que et quedarà... I jo no, jo apuro. Per això et dic que jo crec que em quedaria tirada amb el cotxe elèctric, que apuro massa,
bueno,
no?
No sé, a veure, quan està amb un d'això t'avisa. Hi ha una bombeta que et diu carrega.
Quan entres en reserva amb el cotxe de gasolina, quan entres en reserva amb un cotxe de gasoll,
també s'encén.
Normalment jo poso gasolina quan em diu que
vaig en
reserva.
Que passa que, clar, la gasolina avui en dia és potser més fàcil trobar una gasolinera a prop que no un carregador.
Però
vaig veure unes imatges a la tele d'un veí que allò viu en un bloc de pisos, i té el cotxe baix, i des de la finestra llença un cable, el cable tota la façana d'un cinquè pis, i després fa un invent allà perquè la gent pugui passar a peu per carregar el cotxe. Per
no,
el cotxe.
A veure, jo conec gent que té elèctric en una casa
en
de, pisos,
de pisos,
i tenen un pacte de posar un
carregador en la plaça de pàrquing.
Un endoll a la teva plaça de pàrquing.
Sí, t'ha de venir lampista, sí. Et posa el teu, directament al teu comptador del bloc de pisos, sí. Et fan, diguéssim, arribar...
Que tampoc és impossible.
De... No, que t'ho fan. I segons quin cotxe et compres, venen a casa i t'ho fan gratis, eh?
Jo el que veig problema, tal com ho tinc muntat, que jo no aparco mai al meu garatge. Aparco sempre fora. Llavors, potser hauré de prendre maniobra per entrar al garatge de casa. I això em fa molta mandra.
Però hi ha una altra cosa amb la conducció dels cotxes elèctrics, que em sembla que també és un dels problemes...
Sí, que es condueix diferent, no?
S'ha de conduir diferent.
No, primera, són automàtics, i molta gent ja no està acostumada
a la conducció. Això se'n tira una mica enrere.
Segona, que la majoria, que això em va sorprendre, que quan poses la marxa, sense tocar el gas, ja caminen.
Exacte.
Has d'apretar el freno.
Sí. Sí, tu... però caminen molt poc a poc,
però caminen. O sigui, tu només posar la marxa endavant, per dir-ho així, el cotxe molt a poc, però ja tira,
sí.
I llavors has d'apretar el freno perquè no tiri. Després, si poses la marxa enrere, et passa el mateix, sí. Només que posis la marxa enrere ja tira, o sigui que tu, per maniobrar, no cal que donguis gas, només treguis el peu del freno
ja
pots maniobrar. Clar, això és un canvi.
No, això és un canvi.
Bueno, però després hi ha l'altre, t'acostumes, no?
Hi ha l'altre que, a més, t'ho diu la informació, et diu no el condueixi esportivament. Uh-huh. I volguem dir, a ell no li agrada acceleracions ràpides o...
No, perquè et menges la bateria.
Exacte. Clar. Llavors, si jo normalment ara, bueno, amb la situació que estic de jubilada i que no tinc pressa i que vaig fent, doncs agafo carreteres que no són... les principals, i a més disfruto molt més el paisatge i vaig fent i vaig a poc, o sigui, jo no passo normalment, no passo de 80. I sí que sí, però alguna vegada, perquè tenia pressa i he corregut, me baixa el nivell d'autonomia, perquè ell, quan tu carregues, ell llegeix el que has fet l'última vegada, i llavors et carregues segons el que has fet. Llavors, si jo he corregut molt, en lloc de donar-me 270 d'autonomia, potser em dona 230.
Ja, però va, a veure, un municipi com el nostre de Vilafant, sí. Figueres, que són blocs de pisos, ja és una mica més complicat, però també es pot fer, que en la teva plaça de pàrquing, ara, la gent que viu de lloguer i no té pàrquing, que aparca al carrer, aquest és més difícil. Però jo crec que s'hauria de trobar solucions. El que passa que diu que, si ho analitzem, imagina't, aquí a Vilafant, anem a suposar que aquí a Vilafant tothom compra cotxe elèctric, ara surt una promoció de l'Ajuntament que regala a tots els ciutadans de Vilafant
no
un cotxe
idees.
Elèctric. Va, jo dono idees, a veure si ho fan. Un cotxe elèctric. La llum que arriba al poble, a part que quan fa una mica de vent ja se'n va la llum, hi ha fallos últimament, no sé què passa amb la llum.
A l'Empordà.
A l'Empordà. La llum que arriba a Vilafant segurament no donaria per carregar tots els cotxes. Imaginem-nos que la gent arriba a casa a les 8 de la tarda, 9, posa a sopar i mentrestant endolla el cotxe. Tindríem que tenir una capacitat de llum de la companyia, uns cables de llum bestials.
A veure,
per això dic que no és només el problema del...
El meu cotxe... No, jo al garatge
sí,
té...
però quants cotxes hi ha ordis elèctrics?
No, em refereixo a la capacitat d'això. 3 quilowatts.
Vale, però tu
que
imagina...
tampoc és la potència, no vols
però
dir?
Aquests 3 quilowatts ja estan...
Multiplica per 300 veïns ordis. 300 cotxes de 3 quilowatts.
Bueno.
Ordis no té aquesta potència.
És clar que la té.
No la té.
Ja la té adjudicada.
No la té. És mentida, no la té. No, però, jo puc tenir...
Li faran arribar, no. Jo entenc, si hi ha
la
necessitat...
Però ja hi ha una infraestructura que has de canviar. Perquè
tu
jo...
creus?
Sí, perquè jo...
Tothom té 3 quilowatts a casa.
Escolta'm, no, tu tens assignats 3 quilowatts, no vol dir que tu gastis tota l'estona 3 quilowatts. I la companyia ho sap. I per tant, les companyies...
I juguen amb això.
Juguen amb això. Aquí a Vilafant, hi ha 1.600 habitatges. Per 3 quilowatts, al poble... sense comptar les indústries, tallers, botigues, només habitatges, eh? Hauria de tenir, ara fent la compta a la vella, 40.000 quilowatts. No els té, perquè sap que la gent, no tota l'estona, la gent està treballant, està fora de casa, la nit estàs dormint, o sigui, no té aquesta potència. Si tothom gastés la potència màxima...
Bueno, però s'haurien de posar les piles i mai millor dins.
Si tu tens 5 quilowatts a casa contractats, que és la potència normal d'un habitatge, tot Vilafant, 5 quilowatts. Si tothom posés aquells 5 quilowatts a l'hora... la xarxa cauria. Perquè
potser sí, potser sí.
No els tenim assignats.
Bueno, pues,
doncs, i això vol dir...
Si això ha d'anar cap aquí, s'hauran de bueno, fer però, modificacions
perdona,
però de
la infraestructura. Perdona, però si cau un pal de llum i et posen un pal de fusta. O sigui, a veure, anem a veure quines companyies
no
elèctriques
de ser inoxidable.
A veure, les companyies elèctriques estan per guanyar diners, no per servir els clients.
Aquest és el problema, perquè l'electricitat, com l'aigua, és un... hauria de ser un servei públic, un bé públic, un bé públic gestionat com un servei públic. A la majoria dels països és així. Aquí el senyor Aznar se'l va vendre, es va vendre a la xarxa.
Jo penso que fins i tot les telecomunicacions també haurien de ser públiques.
A la llarga, suposo que sí.
Perquè al canvi a la fi tenim un internet que fa riure.
Bueno, i espera't, si els diran s'emprenyen molt i acaben tallant, que és una de les coses que han amenaçat, no? A tallar, es veu que per allà al golf hi ha una central de comunicacions.
Ostres.
I que han amenaçat que si els emprenyen molt,
sí,
tallaran
el que ja són
les...
que les grans companyies com Google, com Amazon, totes aquestes han posat els seus centres de dades a Bahrain, a Qatar. Per què? Perquè ja són exempts d'impostos, els hi han facilitat la instal·lació per la intel·ligència artificial d'aquestes grans centrals, la llum allà estirada de preu, perquè com que tenen tant de petroli, el que sigui, doncs què han fet? En lloc de venir, que ja ho fan, ja munten, perquè ells necessiten que aquestes centrals de la intel·ligència artificial estiguin repartides per tot el món. Però bueno, aquí vindran a Espanya i posaran una de petita, o dos, o tres, i en canvi allà posaran unes macrocentrals. Per què? Perquè aquí la llum és més cara.
Vols
perquè...
dir que ens quedarem sense internet? Bueno. No podré parlar amb el ChatGPT?
Bueno, això estaria una gran solució.
Sí, perquè quan surt...
perdona. A mi m'ajuda molt.
Sí, la gent està abusant el chat GPT.
Tu saps l'aigua que gasta? L'aigua que gasta. O sigui, a la gestió d'aquests centres, per mantenir-los bé, necessiten refrigeració i electricitat. Gasta una quantitat de llum i una quantitat d'aigua que no t'ho pots pas imaginar.
Ara em fa sentir molt malament perquè hi parlo massa sovint.
Fer-lo servir per tonteries és una manca de consciència amb la realitat de lo que és aquests d'això.
De fet, jo, mira, ahir estava mirant vols d'avió per anar a veure uns amics i vaig optar per preguntar-li al ChatGPT perquè em fes les comparacions i, bueno, al cap i a la fi...
Això també ho podies fer tu sense el GTP.
Sí, però és com que em fa sentir segura, perquè sé que ell buscarà...
Bueno, ell busca el que li han introduït, eh?
Sí.
Vull dir...
Ell busca per totes les planes web del món.
Sí.
Hi ha una cosa molt clara, és que quan jo llegeixo la notícia, que molts metges de capçalera, no? Quan molts metges...
Acaba d'entrar Martí Sants a l'estudi, que estem fent gestos perquè es posi aquí al meu costat. Al meu costat, Martí, va.
Doncs, a veure, quan tu llegeixes que hi ha metges de capçalera que fan servir el ChatGPT per tenir més informació... Martí, bon dia!
Bon dia.
Doncs hi ha una cosa molt clara, que és que, a veure, jo crec que la gent abusa del ChatGPT fent preguntes, perquè hi ha gent que ja paga la quota, per poder parlar sempre i perquè et doni més informació i no sé què. I arriba un punt que hi ha moltes dades a internet que sabem que tampoc són correctes.
No,
l'altre dia deien, home, no feu la declaració de renta amb el ChatGPT perquè no és del tot d'això. Però bueno, jo aquí sí que poso el meu dubte, diu, perquè jo he fet la declaració de renta...
Ja l'has fet?
No, aquest any no, però l'he fet amb una agència... I després m'ha vingut d'Hisenda que no estava bé. Vull dir que al tanto que...
Jo la faig directament amb Hisenda.
Sí. Bueno, jo la vaig fer amb Hisenda una vegada, que vaig anar a Hisenda, allò que fas... Sí.
No, però la pots fer per telèfon.
No, jo vaig anar a concertar cita, la vaig
fer
allà.
Sí, jo
també
ho feia abans.
La manera tradicional
i tal, i aquell any em van fotre un pal que va ser l'hòstia, perquè no estava ben feta. O sigui que, cuidado amb la declaració de
Martí, tu parles amb el ChatGPT o no?
Sí?
Amb el ChatGPT, amb qui diu?
Amb la IA.
Amb la intel·ligència artificial.
Alguna vegada, però poc.
Vale. Jo cap vegada.
No hi parlo, és per buscar informació a vegades.
Jo segueixo buscant informació al Google, que és el germà petit.
Va ser la gran revolució, Google.
Sí,
es va inventar el verb googlear-lo, no? També. Déu-n'hi-do, no? Bueno, no ho sé, a mi com que em dóna la sensació que estàs parlant amb algú. El cap i a la fi.
Doncs no.
És no, més, jo li he arribat a donar les gràcies. Sí, 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 sí. Supereducada.
Hola, bona tarda. Podries dir-me com si fos una persona?
Sí, sí,
no?
Sí, allà, totalment. Allà. Jo intento comportar-me...
Però mira, jo vaig tenir un problema amb una empresa i vaig intentar que m'expliquessin una facturació petita, però que no en tenia. Em truco per telèfon i em diuen que això ho tenen donat a la IA i que m'atendrà ella. Bueno, pues el plantejament que li vaig fer em va dir que no el tenia.
Encara no el tenia.
Aquella casuística, diguéssim.
I que me n'anés a la web. Vaig anar a la web, ostres. Resulta que la web només et donava opció de les coses que tenia plantejades i tampoc hi havia ostres. Res.
Que consti que sí que hi ha moltes coses que et pot assessorar la intel·ligència artificial. Com a mena de buscador, el que abans buscàvem al Google... Que tu
però
posaves...
si li planteges, per exemple, si planteges... haig de prendre una decisió, no?
És teva la decisió.
Sí, sí, però, clar, sí que és veritat que et pren la possibilitat de pensar. Que
entre
digui,
entre aquest mòbil...
Per fer-te els pros i els contres...
Vull comprar un mòbil, mira, i m'agraden l'A i el B. Entre l'A i el B, quin m'aconselles? Vale, perfecte, això ho pots preguntar-li. Però no li preguntaria jo... El metge m'ha dit que tinc un càncer, m'opero o no m'opero?
No, això no, però en tema de relacions humanes a vegades li he plantejat coses i... Bueno,
per l'amor de Déu. Per l'amor de Déu.
Ja t'ho faré d'antena perquè em fa vergonya.
Home.
Li pots preguntar, tinc un aquari amb peixos d'aquest tipus. Puc posar peixos d'aquest tipus? I segurament a la web hi ha alguna informació, alguna cosa, dirà, no, millor que no posis perquè no són... O jo què sé, coses molt senzilles, però no, jo no li preguntaria mai sobre la meva vida, perquè si no, no sé.
És que a més tot això queda registrat.
Sí.
No, però és que a més aquest és el problema, que llavors t'acostumes tant a això que vas perdent la teva capacitat de racionar,
molt.
De racionalitzar, de pensar, de valorar pros i contres d'una cosa i tu decidir per tu mateix què és el que és millor per tu i per les persones del teu entorn. Perquè, és clar.
I encara estan molt limitades perquè... Per exemple, a l'Amazon ara, tu vas a comprar un article i ja li han posat la intel·ligència artificial. Al Google també li pots posar al Google versió intel·ligència artificial. Llavors tu, anem a suposar que vols comprar un taladro, anem a posar una cosa fàcil, i li vas preguntant coses sobre aquella màquina, però ell et contesta, i tu si t'hi fixes del que ell et contesta...
Per intentar vendre-te'l.
Sí, però el que et contesta és el mateix que posa a la... quan t'expliquen el que és aquell taladro, les revolucions, és el mateix que t'explica.
Exacte, bueno, que és el que li han posat a dins.
Clar,
exacte,
clar, no et contestarà una cosa que no té programada.
No et dirà, no, és que jo he fet uns forats amb això, perquè no ha fet res.
No.
Vull dir, no és com preguntar-li a un professional, escolta'm, tu que cada dia treballes fent forats a la paret.
Quina m'aconsellaries?
Quina m'aconselles? Sí. No, és això,
Guiteu, jo no, ara no sé com lligar-ho. Hi ha hagut un moment que he vist una oportunitat de lligar el tema de la lectura amb el que estàveu parlant, perquè la Maria ha parlat de Trump i no sé què has dit d'un acudit i dic, no sé si Trump llegeix. I ho volia lligar així, em sap greu, però...
Quan parles del Trump i tota la gent que el té al voltant,
Sí, Déu-n'hi-do. Home, però jo crec que...
Perdona,
si
jo quan vaig veure la imatge...
Si sí que deuen llegir, perquè si no...
No ho són. Quan veus la imatge aquella, de tots aquells capellans, entre cometes, que eren, no sé quina, anglicans, que tots es donaven la mà i posaven la mà a l'esquena per resar pel tram, diu, això ja...
Bueno, i les imatges fetes per IA, per intel·ligència artificial, que ha fet vell convertit en Jesucrist.
Sí,
que
sí.
Dius, bueno, i després hi va haver una dona, una... no sé si era una sacerdotissa o no sé què, que va dir que ell era el Jesús nou vingut a la Terra.
Man.
I que havia sigut menyspreat, que havia sigut no sé què, que havia sigut no sé quant. I a darrere hi havia en Trump amb un somriure de satisfacció.
Perquè té un ego...
Bueno, sí. Llavors, esclar, el problema...
Aquest home el que hauria d'estar és en un psiquiàtric.
La pregunta és, llegeix?
No llegeix.
La pregunta és... No la pregunta... L'afirmació és que ha comès l'error més gran de la seva vida política d'enfrontar-se amb l'Església.
Mm-hmm. Ah, exacte.
Això li va darrere, però als Estats Units hi ha molts catòlics i...
60 milions.
Seus, molts catòlics votants seus que...
Sí, sí.
Cap a 60 milions de catòlics.
O són tan curts que veritablement es creuen que ell és Jesús i que està és més per amunt que el papa, o malament raïm.
Lo del Trump ara fa vergonya ja.
Fa vergonya aliena.
I, llavors... i els mateixos, jo crec que els mateixos americans els hi fa una vergonya terrible.
Sí, no,
I,
jo crec
i per tant, ho veurem les eleccions aquestes del novembre, que hi ha les primeres, les veurem, mitges eleccions.
Veurem què farà en Trump amb aquestes eleccions.
Sí,
eh? Podem creuar els dits.
Com es comportarà respecte al resultat?
No, i abans. I abans que no hi hagi una actitud de control o de no sé què que faci...
Els americans se'l carregarien en aquest. Li farien un impeachment, li farien el que sigui. Els mateixos
sí,
republicans...
Tu creus?
Sí.
Jo crec que en aquell moment hi ha molts republicans que ja... El que passa que jo crec també que en fi, que hi ha molta... O sigui que li tenen molta por. Perquè com que és així, doncs... Bueno.
Però damunt de tot, en Trump és una mala persona, eh?
Sí.
És una mala persona, per damunt de tot. És una persona que no té sentiments, com és, va per ell, un egoista, i un tio que s'ha tocat. Aquest tio de petit va ser molt maltractat pel seu pare, i aquest tio és un tarat.
Bueno, la seva mare ja ho va dir, que era... Abans que fos president, va dir que el dels seus fills era el més curt i el més mal dotat de tots els fills, i que no tenia cap capacitat de fer gaire res.
Sí, jo no sé si diria això d'un fill meu, però bueno... Però
hi ha unes declaracions de la seva mare que diuen això i dius, vale...
Sí, i llavors l'han votat. Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat. Jo me'n vaig al Rodesport, que avui a Vilafant hi ha Rodesport, que és una activitat molt xula que uneix secundària i alumnes de sisè de primària que practiquen diferents esports, no esports això majoritaris, tipus futbol, per exemple, tipus horseball, però sense cavalls, per exemple, hi havia l'any passat, esports una mica diferents, no tan majoritaris, i aniré a veure com estan en aquesta jornada.
Cofana?
A l'Àgora, a l'Espai Àgora, a l'entorn del pavelló de Vilafant, que participen diferents escoles, i a més que també això està molt xulo en aquesta manera de trobar-se, i entraré a les 12 en directe per explicar-ho, però vaig a veure a fer una mica la...
Per explicar-ho ho has de veure, no pots connectar la
intel·ligència artificial
perquè t'ho expliqui. No. Podies enviar-la amb ella?
No, això sí que no. I tampoc la faig servir per coses de feina, també us ho dic. Fem una cosa, fem la pausa per la publicitat. Jo us deixo amb Antoni Guerrero i amb els auriculars. Vinga, va, adeu-siau.
Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
El teu primer petó. El teu primer viatge sol. El teu primer... Això m'ho puc permetre. Kia EV2. Des de 19.599 euros. El teu primer elèctric. El primer Kia EV2 és aquí. Finançat amb Banco Cetelem. Condicions a kia.com. Kia. Movement that inspires.
Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional. El d'un nadó que no ha pogut quedar-se. O el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança... i també de dolor.
Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol, espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
Aquest Sant Jordi hi ha històries que comencen amb una rosa
i altres amb un volant.
T'esperem del 23 al 25 d'abril, de les 9 del matí a les 7 de la tarda, sense interrupcions, a Autopòdium Ocasió Figueres.
Tria el teu Audi, Seat, Cupra, Volkswagen o Skoda seminous amb unes condicions especials i entrega immediata.
A més, pots guanyar una experiència de nit i sopar a l'hotel Bon Retorn de Figueres.
Aquest Sant Jordi...
La història la condueixes tu. A Autopòdium Ocasió Figueres.
Ets amant dels dolços? El dissabte 18 d'abril tens una cita a la Rambla de Figueres. Torna a la Fira Figa Dolça, la mostra de pastisseries de Figueres que s'amplia amb la presència de 10 pastisseries, tallers per aprendre, degustacions i activitats infantils, amb el pastisser i xocolater artesà Arnau Triola com a convidat especial. De 10 del matí a 8 del vespre. Organitzat per Comerç Figueres amb l'Ajuntament de Figueres. Consulta el programa d'activitats a figueres.cat/figadolca.
Problemes amb el control horari, projectes i gestió de persones? Clocio és la solució.
Si ets pime, gran empresa, administració pública o entitat, amb Clocio podràs gestionar de forma fàcil i ràpida el teu equip.
La millor app per complir la normativa amb un preu excel·lent. Aprofita els 15 dies gratis de prova. Més info a clocio.net.
Aquest 2026 celebrem 5 anys amb tu. A Mineral Suite fa 5 anys que compartim l'amor pels minerals i ajudem les persones a sentir-se millor en un espai ple de bona energia. Per Sant Jordi, descobreix més de 300 llibres d'autoajuda, gestió del sistema nerviós i creixement personal. També una gran selecció d'oracles i tarots. Estrenem pàgina web, et proposem rituals d'activació amb minerals i els nostres viatges sensorials que tant t'agraden. Vine a descobrir totes les novetats a la Rambla 35 de Figueres. T'hi esperem.
Dissabte 9 de maig arriba la Fira d'Ocasió, Energia i Jardí de GRB Power Products. De 10 del matí a 6 de la tarda, vine a descobrir grans ofertes en generadors, maquinària de jardí i motobombes. Trobaràs unitats noves, descatalogades i de demostració amb preus especials. T'esperem a GRB, camí de la bòbila sense número, a Santa Llogaia d'Àlgama, davant del club de tennis. I a més, gaudeix de la nostra food truck mentre visites la fira. Fira d'Ocasió, Energia i Jardí, el 9 de maig. No t'ho perdis!
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Nosaltres, que continuem a la nostra tertúlia aquí al matí a la ràdio, és divendres, estem a les portes del cap de setmana, se'ns acosta un cap de setmana que després ens anirem. Aquesta setmana la gent ja està pensant en Sant Jordi. Sí. No sé si vosaltres també fareu festa, jo crec que és una festa general, no? Tothom aquell dia, home, la gent treballa, però tothom el veus acabar les parades de rosa, de llibres, és festa i és festa a Catalunya. Alguns hi ha la discussió de que és més, va més bé quan no és un dia de festa, que és un dia laborable, no sé què en penseu vosaltres. Bé, que
bueno, Sant Jordi... hi va haver un any que va ser festa i tothom es queixava i va ser tan exitós com un dia laborable.
Sí, jo crec que sí.
Em sembla que ja... la gent... troba el forat i el moment del migdia, a l'hora del cafè o la tarda.
Última hora, per exemple,
hora que les roses són més econòmiques. D'anar a fer la volta.
Pots regatejar. Què val la rosa? 3? No, 2.5!
Ja, cap al final del dia suposo que sí.
O me la vens o se't farà malbé. No sé. Tu també regateixes les roses última hora, no?
Jo ara ja fa anys que no hi vaig, perquè l'última vegada vaig quedar tan farta d'aglomeració, sí, i últimament les aglomeracions...
Bueno, escolta'm una cosa, jo hi vaig tenir que anar a Figueres, que intento, o sigui, intento que quan hi vagi és per fer 3 o 4 coses, si has d'anar una vegada i tornar, i una vegada... No, ja li dic, no, jo quan vagi...
Acumular deures
per no sé què. Vaig trobar que a Figueres, ahir a la tarda, 7 de la tarda, estava petat de gent. Moltíssima gent al carrer. Jo crec que ha començat una mica la bonança, com els cargols que tenen les banyes.
I les formigues, i els ciclistes, i els motoristes.
I la gent li encanta sortir i vinga de seguida. I vaig veure algú vestit d'estiu, I vaig pensar, és allò que diu, sobretot noies, eh? I dius, i què es posarà al pic del calor? No? Si ara ja anem amb pantalon curtet, amb un top i no sé què, diu, hosti, i quan arribi el calor...
Posarà, què no es posarà?
Jo us explico una anècdota que em va passar una vegada, no sé si l'he explicat moltes vegades, no sé si l'he explicat aquí a la ràdio. Era pel voltant de Nadal. I feia una calor d'aquelles que fan a vegades pel desembre. I pujava de l'aparcament de la plaça Catalunya a l'ascensor, vestida amb el meu anorac, els meus pantalons d'hivern, les meves sabates, i al davant meu hi havia un senyor amb calça curta i mànigues de camisa. I jo, mira, com que sempre parlo amb la gent, li dic, o vostè o jo anem equivocats. I em va dir, no, cap dels dos està equivocat. Diu, el que passa que vostè va amb el calendari. Diu, jo vaig amb el termòmetre.
Ah! Bueno, també té raó, no? Escolteu-me, es va donar un cas al Congrés dels Diputats que amb un dels representants de Vox, discutint-se, el van tirar fora de la càmera. Si perdem les formes al Congrés dels Diputats, quina imatge estem donant als ciutadans de com s'ha de fer la política, no?
La vida, no de com s'ha de fer la política, sinó... Jo sempre dic que la política és un reflex de la vida. Llavors jo crec que hem arribat a uns nivells de...
De mala educació, no?
D'abandonar el respecte, de considerar que tothom té dret a un respecte, que tots els punts de vista són respectables, encara que tu no hi coincideixis, i que bueno, ningú té dret a canviar la vida dels altres, cadascú la mena com pot i com vol i com les circumstàncies li permeten. Llavors, l'entesa aquesta i bueno, l'exemple, el que va fer aquest senyor va ser donar un mal exemple de lo que és una relació, perquè al fi i al cap el Congrés dels Diputats hauria de ser relacional. Jo penso així, ho debatem i arribem a un acord o no arribem a un acord, o guanya qui té més vots, perquè el que sigui, no?
Martí, però el Senat, que sou més grans?
No, jo... és igual, no? Que el Congrés també és un orga de grills. Sí.
Un orga de grills, no?
Però en aquesta legislatura s'estan trencant algunes coses que són molt importants en democràcia. Una, el concepte de que el que tens a davant no és el teu enemic, és el teu rival.
Exacte.
I si tu consideres que és el teu rival, el vols guanyar amb la paraula, amb l'argumentació. Si és el teu enemic, el vols matar. I pels del PP, els socialistes, les esquerres, som els seus enemics, perquè ocupem un espai que es consideren que per dret diví els hi toca amb ells.
Per dret diví, està molt bé això.
Que és el govern d'Espanya, clar. Això és tremendo. Després s'han trencat una cosa que en democràcia és imperdonable, els ponts de diàleg. Qualsevol país del món, per més dura que sigui la batalla dialèctica, sempre hi ha d'haver-hi uns espais on te puguis anar a seure, perquè hi ha coses que interessen. Són coses d'estat que interessen a tothom, i l'obligació dels partits, sobretot els majoritaris, és anar allà i intentar trobar una sortida. Cosa. Això està trencant. Estan trencant moltes coses, eh? I realment estic bastant preocupat. He pogut ser un observador privilegiat i veig que... I la veritat és que la majoria són així, eh?
L'altre dia llegia un article en què descarregava el PP o sigui, deia, pel PP l'única oposició, o sigui, l'únic, tot la culpa és el Pedro Sánchez. Plou, la culpa és del Pedro Sánchez. Fa sol, la culpa és del Pedro Sánchez. Diu, sí, si pel que punt. Fos, en Pedro Sánchez no hi fos, diu, on està el seu programa? Quina és l'opció alternativa que donen?
Mai en parlen.
No donen opció alternativa.
No, el PP ara mateix està obsessionat i capficat amb en Pedro Sánchez.
Sí, absolutament.
Cada vegada cobren la boca, qui sigui del PP, desvien. O sigui, tu li parles, miri que hi ha Rodalies, és que la culpa és d'en Pedro Sánchez. O sigui, ells només saben contestar, la culpa és d'en Pedro Sánchez.
Sí, parles de Rodalies i surt la Begoña Gómez, eh? O sigui que...
Sí, no, tot, però tu li parlaries dels enciams, vull dir, els enciams, a l'Hort de València, resulta que han sortit les fulles no estan del color verd que haurien de ser, culpes d'en Pedro Sánchez.
Això és molt preocupant, per el que deia en Martí. No hi ha política, o sigui, si la política és la gestió de lo públic, la polis, no?, és la gestió de la vida de la ciutat o del poble, però s'ha convertit en un joc. Bueno, és el mateix que fa en Trump, està jugant.
Bueno, el mateix, sí, exacte.
Està jugant.
Sí, sí, sí. Tenen certa, o sigui, certa
semblança. Quan en un moment donat va dir que en lloc d'abordar un vaixell enemic, diguem-ho d'alguna manera, perquè els enemics se'ls ha fet ell, no? És millor bombardejar-lo perquè és més divertit. Bueno, esclar,
estem en un punt. Hi ha un pacte, pacte PP-Vox, que se'n parlarà els propers dies, concretament a Extremadura. Entre altres, tindrà una vicepresidència, tindrà dues conselleries, diguéssim, el Vox. I un, el que han signat és que hi hagi retallada d'ajudes als immigrants.
Sí. Sembla que el gran problema són els immigrants.
Sí.
I s'ha de ser una mica llegit en aquest món. Europa... ja em sembla que són, no sé si 400 milions d'habitants. Hi ha un 14% d'immigració a Europa. A Espanya tenim un 13% d'immigració. I Extremadura té un 4%. I aquest és el problema. És clar, com fas un problema polític que no és real, et porta a fer coses que no toquen. I ara els hi passarà el que està passant aquí, que és molt preocupant, eh? Amb Extremadura... l'any passat, sabeu quants immigrants van entrar a Extremadura? 800. Ja m'explicareu. Extremadura té 500.000 habitants extremenys fora, a la diàspora, eh? Una...
no són immigrants.
O sigui, una presidenta intel·ligent el que voldria és que tornessin cap a casa seu. Hi ha una cosa que està demostrada. L'augment de població no fa anar, si està ben regulat, si funciona, no fa anar malament, fa anar bé.
Mireu,
estem parlant de l'Espanya aquesta,
mafiada.
I llavors ens empipem quan venen tres immigrants a
omplir-la.
Clar, ara...
home, l'Espanya vaciada vol dir que si agaféssim un mapa, tota la costa, per dir-ho així, està plena de gent.
Està superpoblada.
Superpoblada la costa. Al mig posem Madrid, pots posar Saragossa, com a ciutats, eh? Molt poblades, alguna ciutat més, però tu te'n vas, diguéssim, el que és la Castilla-La Mancha, Castilla-León, Teruel, totes aquestes... aquí, els pobles, sobretot els pobles, és que són pobles que abans tenien 200 persones i ara en tenen 20 o 30, i d'aquí 10 anys no hi haurà ningú. Vull dir, l'Espanya vaciada és que, clar,
en canvi...
també hem d'entendre que aquesta Espanya vaciada els hi arriben malament els serveis de llum, no tenen internet, l'aigua encara van en pous...
En canvi, hi ha estudis que diuen que d'aquí poc la gent fugirà de les ciutats.
Bueno, ja ho fan ara, eh? Amb la Covid ja es va veure aquest...
perquè cada nari. Vegada serà una vida més... més
no, jo crec que les tecnologies t'ho permetran, perquè mira, ara mateix el tema d'una persona que treballi, que pugui treballar online, perquè això es parla molt del teletrabajo, però clar, jo soc xòfer de camió, xòfer d'un bus o taxista, no puc fer teletreball, no?
No, i un pagès tampoc.
I un pagès tampoc, hi ha feines que no, però un senyor que treballa en una oficina, i cada dia ha d'anar a Barcelona, per dir, o d'una punta a Barcelona al centre o d'una punta a l'altra perquè té l'oficina allà.
I perd la meitat del dia
temps. I pot treballar online. Aquesta persona se'n pot anar avui en dia a qualsevol poble?
Sí, hi ha servei
funciona. Pot posar-se internet per satèl·lit. Es pot posar internet per satèl·lit, pot posar-se unes plaques solars per tenir llum, si té un pou només tenen una bomba i un sistema de filtració ja té aigua. Vull dir que cada vegada la tecnologia permetrà que la gent treballi.
Sí, el que passa és que aquí també fa falta molta comprensió del que és el món rural, eh? M'explicava un veí d'un poble rural que quan la pandèmia, un net d'un mas que hi havia al costat del poble, doncs s'hi va anar a instal·lar. I era un mas que tenia una pomera preciosa que, tot com que no hi vivia ningú, tots els veïns anaven a collir pomes. Doncs m'explicava que aquest net que per la Covid doncs va anar a viure allà, deixava podrir les pomes a terra i anava al mercat a comprar, al súper a comprar-ne. Vull dir, jo no sé si era desconfiança del pomer, mandra de collir-les o què, però la qüestió és que aquelles pomes ja estaven ben desesperats, però hi ha unes pomes que collíem entre tots i que eren boníssimes i
no,
s'està podrint...
No, això és a l'Espanya vaciada. Jo tinc una pomera al pati de casa meu que li vaig dir al meu gendre, aquesta per vosaltres. Bueno, cada un té una hora. I cada... sempre, ja l'has ensofetat, ja m'empareja tot l'any. Així, a l'hora d'anar collint-la, i va, jo aquest dia els vaig mirar, estan totes caient podrides.
No. Sí, sí, no fa falta que sigui... No. No, no, això era aquí a Catalunya, eh? Això de... era un mas de Bages, em sembla.
Perquè s'està perdent aquesta cultura també que era de pares a fills, de tenir un or, o de... Hi ha gent que té un mas però no té cap ter... El té per anar al cap de setmana a fer la costellada.
Jo tinc un taronger de taronges agres.
Jo faig una confitura boníssima.
Jo mai encullo cap ni res. I les taronges fan malbé, un any darrere l'altre. Hi ha gent que me'n demana, els deixo la clau del pati, van, agafen, bueno, jo encantat de la vida, a més l'estan traient, perquè si no les treus, no... El mateix arbre després menja...
Aquí mateix, al carrer on estem nosaltres...
Que era un llimoner que es va gelar i pues, va renéixer, la vaig podar, i va començar a fer fruit al cap d'un temps i no venia vermella i resulta que era un empaltat i el que va reviure va ser l'empalt de la taronja amarga, agra o amarga. I jo l'escull, em van ensenyar i faig una confitura boníssima.
Bueno, aquí mateix nosaltres no ho fem, però la gent que ve del Marroc agafen la, aquí al carrer Figueres, agafen la, que hi ha aquests arbres petits encara, fa poc que estan plantats, però fan taronges d'aquestes agres i els agafen i fan marmelades.
Sí, sí.
L'anècdota és que un senyor d'allà em demana la clau, li ha de fer marmelada, li deixo la clau, jo tinc el meu centre d'operacions és el bar del centre, perquè allà...
Bueno, el sabut, l'altre, bueno, sí. Pas poble.
I li deixo la clau, va anar a buscar pomes i això, i un dia m'envia un costat i ja t'he tornat la clau. He fet marmelada, m'ha sortit una mica massa espessa, però és bona, ja veurà. I t'he deixat un pot a la repisa de la paret a casa meu, en el pati hi ha un portal, després hi ha una paret que estava així, i això ho vaig treure i ara és planer. I va posar el pot a sobre. Jo no vaig anar-hi, sí, vaig anar-hi l'endemà, el pot ja no hi ha.
Ja no hi ha.
Allà, en aquella zona, hi ha algun lladre, però d'aquests fins, eh?
Bueno, no, hi ha molta gent que passeja. Sí, però... van agafant de tot.
Jo baixo, jo soc molt despistat. Un dia faig molt trató, pim-pam, agafo el martell i el deixo sobre la tapa del motor. Òbviament, quan vaig sortir, va caure el martell. Ni me'n vaig enterar.
No vas trobar el martell.
Passava un veí i va veure el martell aquest, va dir, aquest martell serà de Martí. Arriba, acaba d'arribar a la plaça, parca, va allà, i el martell ja havia volat.
Ja havia volat, sí, sí, sí. No, perquè hi ha molta gent, ho veiem aquí a Vilafant. Vilafant és un municipi que té la sort, que té aquests camins per fer esport, per passejar, i hi ha moltíssima gent que va passejar i que dona voltes i tal. A veure, jo estic segur que si tu deixes alguna cosa de valor, un martell, qualsevol cosa que desapareix de seguida, perquè hi ha moltíssima gent, no cal que siguin lladres, és gent que passeja camunt i avall.
Un cirerer en un camp, el vaig arrencar i no menjava mai cap. Anava allà, quan ja estaven vermelles, totes a terra, fulles, branques, una vergonya. És que a mi no m'ocorria anar a robar a casa d'un altre, per més que...
Si algú veus que té molta cosa i que no l'acull, i pots dir, escolta'm, allò no ho culls...
No, perquè el meu sogre, pobre, tenia presseguers, i diu, vaig a menjar els préssecs verds, diu, perquè quan estan a bon per collir-ho, diu, allò que dius, bueno, demà els colliré, i l'endemà quan hi anava ja no n'hi havia. Tenia rims i tenies que menjar-te els rims verds perquè, o portar-los a casa, deixar-los a madurar una mica, perquè quan tu els rims estaven a punt de ja no els tenia. I hi ha pagesos que diuen, aquí, hasta les cols se m'emporten, o un enciam o el que sigui, s'emporten de tot. Aquí hi ha molts camps, hi ha camps de noguers, que són de Mas Quatre Vents, i tot el que està a la vora de les urbanitzacions, tots els arbres i tot això, doncs, escolta, moltes vegades veu gent emplenant les bosses de nous. Inclús té un camp de calçots, que feia fa calçots, escolta, més d'una vegada, tot el que és gent que veus que paren el cotxe i se'n van i que agafen 4 o 5 manats de calçots. Vull dir que la gent té un morro que se'l trepitja, eh? No són seus, però de seguida agafen el que sigui.
Jo era una època que tenia molts cirerers, tenia 300, per tant, no ho notava, si em robaven, n'hi havia tants que... Però un dia que estava coincidint, veig que apareixen dos tios allà caminant per dintre del camp. No vaig dir res, tenia un bate de béisbol en el cotxe, el vaig treure, me'l vaig posar aquí a l'espatlla i vaig anar cap allà on tenen ells. Dic, hola, bon dia, bon dia, bon dia. Van passar i no es van parar, van atrasar el camp i se'n van anar per casa.
Se'n van anar per l'altre costat, bon dia, no? Se'n passen
allà. No, jo crec que per fer un canvi social, que és el que s'espera que vingui, després de tot el que està passant, o sigui que jo dic que a vegades potser li haurem de donar gràcies a en Trump perquè ens farà reaccionar i fer diferent, fa falta molta educació i molta comprensió, o molta no sé què, o molta... Algú falta, perquè això no pot ser.
Aquest problema dels cirerers a Llers, vas a Llers i aquesta zona també el tenien, eh? Molta gent ha tingut que tancar el camp, ballar el camp,
problema,
perquè els hi robaven les cireres a tope. Vull dir que això ha passat sempre, eh? Tota la vida hem sentit els pagesos i la
això,
gent...
Això m'ha...
Que sempre ha passat, humor.
Vaig plantar 30 cirerers l'any passat, els vaig plantar, l'endemà va el ramat allà...
Se'ls va menjar.
Els va matar tots.
Bueno, jo aquí hi ha un pagès que té... Bueno, un veí que té un hort, i li dic, escolta'm, diu, si salto per anar-te a robar cebes o el que sigui, i em faig mal, encara et denunciaré.
Per no tenir allò... Bueno, us explico una història que va passar en real a la Catalunya Central. I hi havia van avisar un pagès que en el seu camp, que tot just el sembrat estava encara en un pam, hi havia un cotxe fent trombos, o sigui, divertint-se. I el senyor hi va anar, va fer la fotografia i el va fer denunciar en dos noies. Sentència, que... No hi havia res que indiqués que allò era un sembrat, que no estava tancat i que aquelles noies no tenien per què saber que allò no s'hi podia anar. I encara a les costes li va tocar pagar-les al pagès. Vull dir que això també és un problema dels jutjats, dels judicis, dels jutges.
Arribem a les 10, hem d'anar deixant, arriba el cap de setmana, que el cap de setmana tranquil, com aquell que diu, sembla que estem a la línia de sortida.
Bé, potser farà bo aquesta.
Sí, no, farà bo. Ja han dit els meteoròlegs que farà bo. Sant Jordi la setmana vinent i Fires i Festes de la Santa Creu. Gràcies. Bon dia i bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.